Bon dia, seguiment massiu a la vaga de conductors d'autobús d'aquest dilluns.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Bueno, perquè les patronals van cada una al seu aire i suposo que les patronals de transport de viatgers bueno, pensen que un conductor amb 65 anys doncs pot portar 60-70 persones per una carretera. És a dir, cosa que naturalment creiem que és una barbaritat.
És un dels membres de Comissions Obreres, Josep Expósito, en declaracions als 5 minuts més de Ràdio Olot. S'han complert els serveis mínims d'aquesta vaga, situats entre el 40% a les hores punta i el 20% durant la resta de la jornada. Molts usuaris que desconeixien la mesura han hagut de buscar transport alternatiu. Les aturades continuaran fins al 23 de desembre, data en què la vaga es podria convertir en indefinida si no arriben a un acord amb la patronal. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 28 d'octubre de 2024. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
La Garrotxa i el Ripollès són les comarques gironines més afectades per la malaltia hemorràgica que transmet el mosquit. Ataca sobretot a vaques, xais i cabres. El virus no afecta les persones i la carn o la llet d'animals infectats es pot consumir sense cap perill. El mètode educatiu de l'Escola Lluís Castells de Ridaura queda plasmat en un llibre. L'ha fet la mestra i pedagoga Glòria Jové, qui des de fa uns anys treballa amb la implementació de noves maneres d'ensenyar a diversos centres educatius catalans. Precisament sabrem què hi diuen, però els inspectors d'educació de la Generalitat de mètodes d'aquest tipus. Segons en David, present a la presentació d'aquest llibre, és necessari que els centres educatius impulsin nous mètodes d'ensenyament. El Correllengua aterra Olot per reivindicar la importància d'utilitzar el català. Des d'Òmnium Garrotxa es mostren preocupats per l'actual situació del català i lamenten que a poc es vagi perdent. Enguany s'ha celebrat la 28a edició. La Nàsia a la Castanyera, al Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, surt al carrer a reivindicar la tradició catalana. Aquest personatge, recuperat fa 4 anys per l'entitat olotina, s'ha passejat durant dissabte al matí pel centre de la ciutat. Olot Cultura parlarà de màgia i bruixes a la nit bruixa. Per celebrar la nit de Tots Sants, des de l'àrea de cultura d'Olot, han preparat un paquet de dues propostes, una de teatre i una altra de música, que oferiran un viatge a la foscor a través de rituals i meigues gallegues. En esports, triplet de victòries, la primera, la de la Unió Esportiva Olot, que va saltar al camp del líder. Els olotins van derrotar ahir diumenge el Sabadell amb un doblet de Marc Mas després d'una gran segona meitat. Són l'equip més en forma de la Lliga, amb un balanç de 14 punts de 18 possibles. En hoquei patins, un hoquei Olot efectiu va sumar la primera victòria dissabte de la temporada per 2-5. Els olotins van superar el Lloret mostrant una bona versió a la pista. Només van haver de passar 10 segons perquè els de Miqui Ràfols ja manessin el marcador. I en tenis taula, el Club Tenis Taula Olot va recuperar el rumb i va guanyar el Linares amb autoritat aquest divendres. Arnau Pons va ser el gran protagonista amb una doble clau per emportar-se la victòria. L'Olot ara visitarà la pista del Borges aquest divendres en el segon derbi català de la temporada.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Josep Rull atribueix a Salvador Illa una anestèsia nacional amable que desactiva la força, segons el president del Parlament de Catalunya. Precisament el president diu que Junts no vol ser la peça exclusiva de l'independentisme, sinó liderar-lo. Contundent carta de Rita Maestre, exparella de Íñigo Errejón, la portaveu de Més Madrid a l'Ajuntament madrileny, diu que l'important és acabar amb cada espai d'impunitat, costi el que costi i calgui qui calgui. Les pluges dels últims dies fan remuntar les reserves de les conques internes catalanes dos punts, gairebé fins al 30%. Per exemple, el Pantà de Lavells és un dels que més s'ha beneficiat d'aquest episodi, saltant del 40 al 50% en 10 dies. La licitació d'obres públiques puja un 11% fins al setembre i supera els 2.500 milions d'euros. Els contractes vinculats als fons Next Generation retrocedeixen respecte a fa un any i suposen un 14,3% del total. A la pàgina internacional, el Japó, l'hegemònic PLD, perd la majoria després d'un escàndol de corrupció. La inflació desbocada i un escàndol de fons irregulars al partit han castigat a Shigeru Ishiba, el primer ministre, que va anar a les urnes per reforçar la seva posició i n'ha sortit derrotat. I almenys 31 ferits al nord de Tel Aviv en un atropellament que s'investiga com un atac terrorista. El conductor del vehicle, un camió, ha estat abatut a trets per diversos civils. A l'apartat meteorològic, un dia marcat per la pluja, on ja des d'un inici es preveia que seria un dilluns amb un cel força nuvolat en general, amb núvols més compactes com més cap al sud i l'est de Catalunya, i més ullades de sol cap a casa nostra, al nord-est. La precipitació ha anat caient des de la matinada, sobretot cap al sud, entre el Tarragonès i el Montsià, i ha fet acte de presència a casa nostra les primeres hores del matí, especialment a punts d'Olot i la Vall d'en Bas durant aquestes primeres hores, com dèiem, de dilluns. A la tarda, els xàfecs es poden intensificar pel quadrant nord-est, mentre que continuaran acumulant precipitacions també a les comarques del sud, sobretot cap als ports on les tempestes podran ser més intenses i les acumulacions extremadament abundants. Es preveuen entre 100 i fins i tot 200 litres per metre quadrat en aquests punts. En canvi, la pluja deixarà al marge les comarques del Pirineu o del Prepirineu. Pel que fa a la temperatura, comencem la setmana amb una recuperació. A primera hora, la temperatura ha quedat entre 2 i 8 graus, més alta que la d'ahir diumenge. Molts valors per sobre dels 10 graus, mentre que la màxima també puja entre 2 i 4 graus, tret del quadrant nord-est. Els valors més alts arriben entre els 22 i 24 graus, especialment en punts de la Costa Daurada i també a la Costa Brava.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 28 d'octubre de 2024, com sempre en el marc de l'informatiu de l'antena de Ràdio Olot. Un dilluns marcat per la vaga als autobusos, perquè el seguiment ha estat massiu en aquesta vaga de conductors d'autobús d'aquest dilluns. S'han complert els serveis mínims, situats entre el 40% a les hores punta i el 20% durant la resta de la jornada. Molts usuaris que desconeixien la mesura han hagut de buscar transport alternatiu. Les aturades continuaran ara fins al 23 de desembre, data en què la vaga, fins i tot, es podria convertir en indefinida si no arriben a un acord amb la patronal. Ens en dona més detalls el nostre company, Aniol Puigvert.
Aquest dilluns, molts passatgers que agafaven el bus cada dia s'han trobat amb que el seu vehicle no ha sortit de les andanes. El motiu, la vaga convocada pels sindicats majoritaris per reclamar una jubilació als 60 anys en considerar que és una professió de risc. Les negociacions que estan encallades a Madrid han portat a una paralització del parc a pràcticament tot el país. A Olot han sortit molt pocs autobusos en direcció a Barcelona i a Girona. Tot i que és una reivindicació que va començar fa 20 anys, és la primera vegada que arriben a una aturada d'aquestes característiques. Ho explica un dels membres de Comissions Obreres, Josep Exposito.
Bueno, perquè les patronals van cada una al seu aire i suposo que les patronals de transport de viatgers pensen que un conductor amb 65 anys doncs pot portar 60, 70 persones per una carretera. És a dir, cosa que naturalment creiem que és una barbaritat.
A l'estació d'Olot les primeres hores han transcorregut amb total normalitat, però amb la sorpresa de més d'un passatger que no sabia que hi havia vaga. Des de Teixa expliquen que els serveis mínims s'han complert. Estava previst que fessin el 40% del servei habitual durant les hores punta del matí i també de les 4 de la tarda fins a les 8 del vespre. La resta del dia han cobert només un 20%. Per altra banda, el transport escolar i de persones amb discapacitat també ha de garantir el 85% del servei. El secretari general de la UGT a Girona, Maxi Rica, explica que el seguiment de la vaga és un èxit.
En el seguiment que nosaltres estem veient és un bon seguiment. Hi ha un bon seguiment a Girona, però també hi ha un molt bon seguiment a Catalunya. I esperem que de la parada d'avui el que aconseguim és que la patronal se senti, perquè ahir va haver una reunió que no vam arribar al final d'acord, i puguem desconvocar les següents convocatòries que tenim 3 per novembre i 3 per desembre, i si finalment no hi ha acord anirem per una vaga indefinida.
Els més perjudicats per la vaga són els viatgers, ja que molts d'ells no s'han pogut desplaçar per anar a treballar o bé han tingut dificultats per agafar el bus. Tot i la resignació, la gran majoria també entén les protestes i reivindicacions per part dels conductors. Un dels usuaris és Manuel Fernández.
Tenem derecho a huelga, la empresa i tal, ¿no? Pero lo que no puede ser que los servicios mínimos no se cumplan. Entonces, pues, yo creo que no es normal que están llegando gente y le están diciendo que hasta las 6 de la tarde. No puede ser que una persona que vaya a trabajar, pues se tenga que ir de vacío porque no puede tener una combinación para llegar a su puesto de trabajo.
La vaga organitzada per Comissions Obreres i la UGT no es quedarà aquí. Hi ha 6 jornades més convocades sempre que no s'arribi a un acord. Seran els dies 11, 28 i 29 de novembre i els 5, 9 i 23 de desembre. Si durant l'última jornada encara no hi ha acord amb la patronal, la protesta es convertiria en indefinida. Per altra banda, aquest dijous es va desconvocar la vaga de transportistes de mercaderies després de negociar el coeficient i aconseguir més seguretat amb les malalties dels treballadors.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. La Garrotxa o Ripollès són les comarques gironines més afectades per la malaltia hemorràgica que transmet el mosquit. Ataca sobretot a vaques, xais i cabres. El virus, però, no afecta les persones i la carn o la llet d'animals infectats es pot consumir sense cap perill. Les autoritats recomanen als ramaders vacunar els animals ara que s'acosta el fred i l'activitat del mosquit baixa.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Més de 50 granges catalanes de vaques, xais i cabres han registrat enguany casos de la malaltia hemorràgica absiòtica. Es tracta d'una malaltia que es transmet per picar un mosquit i presenta una simptomatologia similar a la de la llengua blava. La malaltia afecta remugants domèstics i salvatges, però no les persones, i la carn o la llet dels infectats es pot consumir sense cap risc. Tot i que majoritàriament tampoc provoca la mort de l'animal, el cap de serveis territorials de Girona del Departament d'Agricultura, Joaquim Xifra, recomana vacunar tota la cabanya aprofitant que amb el fred el mosquit desapareix.
Ara es preveu que amb l'arribada del fred entrarem en un període estacionalment lliure del mosquit, és a dir, que no hi haurà transmissió de malaltia per mosquit fins a es calcula la primavera de l'any que ve. Hem d'aprofitar aquest període per mirar de tenir la cabana protegida amb vacunant els animals.
Per espècies, la infecció s'ha detectat en 49 explotacions de boví, 4 d'oví, 2 de cabrum i 2 cèrvols salvatges. La comarca catalana més afectada ha estat Osona, amb 14 explotacions ramaderes que han reportat casos de la malaltia entre els seus caps de bestiar. Xifra explica que cal protegir els animals.
Per lluitar contra la malaltia hem de protegir a l'animal del mosquit i també hem de lluitar contra el mosquit amb insecticides, a nivell, a tots nivells, és a dir, a nivell d'individu, a nivell d'instal·lacions i a nivell de mitjans de transport quan es fan desplaçaments.
A comarques gironines també, fins al 23 d'octubre s'han registrat 21 explotacions ramaderes afectades i no s'ha detectat cap cas en un animal salvatge. La comarca més afectada és la Garrotxa, amb 4 explotacions de boví i una d'oví. Al Ripollès la malaltia ha impactat en 2 explotacions de boví, una d'oví i una de cabrum. La resta de casos s'han registrat explotacions ramaderes amb boví, en concret a 4 al Pla de l'Estany, 3 a l'Alt Empordà i 2 al Baix Empordà. Les comarques amb menys incidència han estat la Cerdanya, el Gironès i la Selva, amb només una explotació afectada en cada cas.
El sector ramader, sisplau que estiguin molt amatents i vigilants a la possible aparició d'aquesta malaltia a la seva explotació, que ens avisin ràpidament, que avisin el seu veterinari, que quan primer que avisin el veterinari, quan aquest confirmi la sospita, ens avisi a nosaltres, posem mitjans a disposició, Les analítiques són gratuïtes.
Els ramaders gironins són conscients que el canvi climàtic està portant moltes malalties noves a Europa i Frigola diu que caldrà adaptar-se. De fet, des del Departament d'Agricultura s'alerta que caldrà acostumar-se a l'aparició de malalties emergents.
En el context de canvi climàtic ens hem d'acostumar a l'aparició de malalties emergents. Penseu que la malaltia hemorràgica no havia aparegut a Europa fins a finals del 2022, que va aparèixer a Itàlia i després va aparèixer un focus al sud d'Espanya. Aquesta era una malaltia que normalment estava a Amèrica del Nord, estava a l'Àfrica, estava a Àsia, estava a Austràlia, però no l'havíem tingut mai a Europa.
Amb tot, els ramaders es mostren esperançats davant els efectes de la malaltia hemorràgica biòtica, que generalment són lleus. Tot i això, el coordinador d'Unió de Pagesos, a l'Alt Empordà, insisteix que la importància de disposar de vacunes, però detalla que els animals que contrauen aquesta malaltia poden perdre pes, avortar la cria o disminuir la producció de llet, amb l'afectació que això suposa per l'explotació.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En matèria educativa, el mètode educatiu de l'Escola Lluís Castells de Ridaura queda plasmat en un llibre. L'ha fet la mestra i pedagoga Glòria Jové, qui des de fa uns anys treballa amb la implementació de noves maneres d'ensenyar a diversos centres educatius catalans. El llibre es titula Fills i Arts i ve a demostrar que altres maneres d'ensenyar són possibles. Gerard Puigdemont.
L'Escola Lluís Castells de Ridaura treballa des de fa anys per projectes. L'any 2015 la direcció del centre va decidir innovar metodològicament, agafant d'exemple el que ja havien fet en un centre educatiu de Puigcerdà i un altre de Lleida, tot seguint el model de la mestra i pedagoga Glòria Jové, basat en una manera d'ensenyar adaptada a les necessitats de la societat actual i, sobretot, pràctica. Tot plegat es recull en un llibre que recentment ha publicat, que es titula Fills i Arts.
Les escoles fan massa coses, menys és més, un sol projecte l'any, i el repte ha sigut com el mestre aprèn que tot el que està passant al seu entorn ho ha de relacionar amb el projecte que està desenvolupant. Ara, això sí, el professorat ha de saber el currículum, ha de saber el que s'ha de treballar a les escoles, perquè si no, parlem, que és el que passa moltes vegades, però no s'aprèn. Les eines més importants per treballar per projectes és la formació del professorat i la competència professional, perquè si un professor coneix el que ha de fer, en aquest cas el currículum, es converteix en dissenyador del currículum conjuntament amb els nens i nenes que té la classe.
Segons Jové, calen canvis en la manera d'educar i també calen docents implicats en la seva feina. Aquesta és la idea que va agafar l'encara avui directora de l'Escola de Ridaura, Alba Bertrina, per desenvolupar la metodologia Àlvar al centre, de la mà de l'Anna Mercader i de l'Anna Coromina, que ja havien treballat amb un mètode similar a Puigcerdà.
La metodologia consisteix en una situació inicial, a principi de curs, que es basa bàsicament en el patrimoni històric, natural o social i l'incorporació de l'art. Però l'art en tots els seus àmbits, fotogràfic, de cinema, de dansa, tot el que comporta escultura, pintura, tot el que comporta l'art. Aquest any hem fet el Bar Pilar, que és un espai social, més una audició acústica d'aquafonia d'en Pau Elias. L'incorporació de les dues unions resulta una sèrie de pluja d'idees que fa l'alumnat i a partir d'aquí es desenvolupen a través d'ells mateixos, i ells ho van fent, tot el saber que necessiten en aquell curs escolar i al llarg de la seva escolaritat. També desenvolupem nosaltres com a professionals criteris d'avaluació, que l'alumne ni se n'adona si està fent natural, socials, mates o llenguatge.
Segons la directora de l'Escola de Ridaura, els resultats de treballar amb mètodes d'aquest tipus són més que bons. Diu que el feedback que tenen amb els responsables dels instituts és positiu i que els nens i nenes arriben a l'ESO amb els coneixements que han de tenir per l'edat que tenen. Cada any la Glòria ha anat fent seguiment de l'evolució de la metodologia implementada a l'Escola Lluís Castells de Ridaura.
En aquesta línia ens preguntem què hi diuen per als inspectors d'educació de la Generalitat de mètodes d'aquest tipus. Segons en David, present en la presentació d'aquest llibre, és necessari que els centres educatius impulsin impulsin nous mètodes d'ensenyament. Diu que per revertir els resultats dels informes PISA cal educar de manera transversal i competencial.
En David Sorinyà, que és inspector del Departament d'Educació i Formació Professional, diu que en un moment en què el sistema educatiu està qüestionat de manera important, la complexitat que tenen alguns centres educatius i els darrers resultats dels informes PISA obliguen els professionals de l'educació a implementar canvis i replantejar la manera d'ensenyar.
La pregunta no és si els projectes és una via de sortida, però sí l'aprenentatge transversal i globalitzador. Avui en dia ja no té sentit aprendre per parcel·les. De fet, ja fa molts anys que ho deia un filòsof, Edgar Morin, que deia que no té sentit aprendre parcel·làriament per assignatures. Per tant, sigui per projectes o sigui per una altra metodologia, és essencial aprendre de manera transversal i globalitzada amb totes les àrees del coneixement.
En David diu que mètodes educatius com el que proposa la Glòria Jové i que s'aplica en centres educatius com el de Ridaura van a la línia que des del departament s'està treballant a través dels nous currículums basats en l'aprenentatge competencial. L'inspector diu que no té sentit ensenyar de la mateixa manera que s'ensenyava fa 30 anys.
Aquesta metodologia destaca pel fet de ser significativa, molt propera al context de l'alumnat. De fet, parteixen sempre d'un punt de partida molt engrescador i molt contextualitzat a la zona on viuen, per després apostar a impulsar aprenentatges que són competencials, significatius i que tenen una utilitat pràctica després a la vida real.
En matèria també educativa i social, el Correllengua ha aterrat aquests dies a Olot per reivindicar la importància d'utilitzar el català. Des d'Òmnium Garrotxa es mostren preocupats per l'actual situació del català i lamenten que a poc es vagi perdent. Enguany s'ha celebrat la 28a edició del Correllengua en homenatge a la lingüista Maria Carme Junyent. Guillem Guardiola.
La figura de la lingüista Maria Carme Junyent s'ha convertit en la veritable protagonista del Correllengua d'aquest 2024. La catalana, autora d'una àmplia obra sobre la situació de les llengües al món i la diversitat lingüística, va morir l'any passat i la coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana i Òmnium Cultural han volgut rendir-li un sentit homenatge en aquesta 28a edició del Correllengua. Amb l'objectiu principal d'intentar fer córrer el català a tots els països catalans, aquest acte ha acollit aquest dissabte actuacions de l'Esbar Marboleny, el Xerrics i fins i tot l'activitat No em canvis la llengua, liderada per Matthew Tree, Carme Sansa i el conegut actor Toni Albà. En aquest sentit, Rosa Figueres, membre de la Comissió del Correllengua d'Òmnium Cultural, ha considerat que mantenir el català quan ens parlen en una altra llengua no és de mala educació.
Vull dir, s'està treballant sobretot amb el no em canvies la llengua. Vull dir, el fet de no canviar d'idioma quan ens parlen amb una altra no és per mala educació, senzillament és per convidar la gent a formar part d'aquest país i de la nostra llengua. Per tant, esperem que això tingui continuïtat, que la gent escolti i s'esforci per no canviar d'idioma i que d'aquí uns anys hagi millorat la situació del català.
Per la seva banda, la presidenta d'Òmnium Garrotxa, Glòria Bassets, ha lamentat que el català no gaudeixi actualment d'un bon estat de salut.
A veure, l'estat de salut del català, aviat sortiran les noves enquestes i per tant veurem quina és la situació comparat amb fa uns anys enrere, però malauradament el que veiem cada dia en el carrer i fins i tot aquí a la comarca és que a poc l'anem perdent i anem canviant ràpidament cap a una altra llengua que és molt més forta, malauradament, que el català en el nostre territori, que és el castellà.
El Correllengua va néixer el segle passat, concretament l'any 1993, arran de la Corrica Basca, una iniciativa que es va posar en marxa al País Basc per intentar tirar endavant l'euskera. L'acte a Olot s'ha tancat amb un sopar de cantaires a l'Orfeó Popular Olotí.
Qui també ha estat protagonista aquest cap de setmana a casa nostra ha estat la Nàsia, la castanyera del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, que ha sortit al carrer a reivindicar la tradició catalana. Aquest personatge, recuperat fa 4 anys per l'entitat olotina, s'ha passejat durant dissabte al matí pel centre de la ciutat. A més, durant els últims dies també ha visitat les residències de gent gran i les llars d'infants. El centre assegura que es tracta d'un personatge molt estimat i esperat arreu de la ciutat i s'han mostrat sorpresos de l'acollida i la manera en què els usuaris l'han estat rebent. La intenció ha estat defensar la castanyada i la tradició catalana enfront d'altres pràctiques que s'han posat de moda a casa nostra en els últims anys, com el mateix Halloween. Josep Andrés, membre del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, valora així la jornada.
O sigui, aquí nosaltres l'objectiu, per una banda, era recuperar aquest personatge molt nostre, no? No deixa de que és una tradició, està molt bé doncs, que al carrer hi hagi diferents opcions, però que almenys que les nostres les anem conservant. I bueno, la veritat és que ha estat, com he dit abans, un encert total, perquè la gent ens l'està acceptant. El que passa és que aquella pobreta també és ella i sempre li toca amb ella, vol dir que potser hauria d'anar a més llocs i a vegades no pot. Però bé, bueno, estem molt contents perquè per ella són un parell de setmanes de molta activitat i com veieu sempre està contenta i energètica i coigual.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Lot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Lot, ara i sempre, amb la informació.
Abans dels esports, Olot Cultura parlarà de màgia i bruixes a la nit bruixa. Per celebrar la nit de Tots Sants, des de l'àrea de cultura d'Olot, han preparat un paquet de dues propostes, una de teatre i una altra de música, que oferiran un viatge a la foscor a través de rituals i megues gallegues. Tot plegat per commemorar la nit en què la porta entre el món dels vius i dels morts queda entreoberta. Natàlia Moreno.
La nostra festivitat de Tots Sants deriva en concret de la festa celta dels morts, anomenada Samhain en els llenguatges gaèlics. Era un moment màgic i especial en què les terres de l'altre món obrien les portes i els seus habitants entraven en contacte amb el món dels humans. Pels pobles celtes, l'any estava dividit en dos grans períodes, el temps clar i el temps fosc. El primer es referia a la primavera i a l'estiu, i el segon període, el que hem encetat ara, es referia a la tardor i a l'hivern, en els quals els dies s'escurcen cada vegada més, fa fred i la foscor s'apropa d'una gran part del dia. Precisament per commemorar aquest moment, la nit en què la porta entre el món dels vius i dels morts queda entreoberta, des d'Olot Cultura han organitzat un paquet d'activitats per celebrar Tots Sants. Una doble activitat, amb la màgia i les bruixes com a fil conductor. El concert Camaño i Ameixeiras, un duet gallec de música folk que s'inspira en ritus populars gallecs, un món riquíssim on la realitat, la màgia i la religió conflueixen. La proposta segueix amb l'espectacle de teatre El valor de res, de la companyia Pagans. L'espectacle immersiu i multidisciplinari explora les possibilitats d'integració de les arts escèniques, la literatura i la tecnologia i té un aforament només per 20 persones. En dona més detalls l'Esther Forment, de l'àrea d'arts escèniques d'Olot Cultura.
Parla de les bruixes, dels rituals, de les àvies remeieres, de tota la saviesa de les plantes que abans, antigament, ancestralment, les transmetien oralment aquestes dones sàvies que els deien bruixes, les transmetien oralment generació rere generació. És una proposta que comença amb una senyora que ens porta una petita llum, ens fa seguir per un camí a les enfosques i aquí comença tot, comença la màgia d'aquesta nit màgica.
Aquesta és la primera vegada que Olot Cultura ofereix un cicle d'activitats dedicades exclusivament al Dia de Tots Sants. Josep Quintana, regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot, explica que un dels reptes i objectius de l'àrea de cultura és trobar i potenciar activitats per tothom i durant tot l'any.
L'idea de l'àrea de cultura és trobar propostes per tots els dies, totes les edats, totes les inquietuds, totes les aficions i tots els moments de l'any, no? A Tots Sants antigament era una festa més religiosa, però que té un origen clarament pagà, que té quan, bueno, el començament, diguéssim, una miqueta de l'hivern, també canviem l'hora, es fa més fosc, i llavors, bueno, a l'hora de quan parlem també de treballar les arrels i la tradició, és també recordar aquests moments que són, bueno, que formaven part de la vida de la gent i també de la nostra vida, i que, bueno, és una manera diferent, a part de menjar castanyes i boniatos, que també està molt bé, i panellets, doncs també consumir cultura aquests dies de Tots Sants.
L'obra El valor de res es podrà veure aquest dimecres a les 8 i a les 10 de la nit i també el dijous a les 6 i a les 10 al Teatre Principal d'Olot. El concert de Camaño i Ameixeiras serà dijous a les 8 del vespre a la Sala El Torín. Les entrades es poden adquirir per separat, però també en el paquet Nit Bruixa, que per 16 euros inclou els dos espectacles.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, triplet de victòries. Comencem parlant de la Unió Esportiva Olot, que va saltar al camp del líder. Els olotins van derrotar aquest diumenge el Sabadell amb un doblet de Marc Mas després d'una gran segona meitat. Són l'equip més en forma de la Lliga, amb un balanç de 14 punts de 18 possibles i s'acosten ja a només un punt de les posicions de play-off. David Planella.
La Unió Esportiva Olot la va fer grossa la nova Creu Alta. L'equip de Pedro Dòlera va saltar el camp del líder gràcies a un doblet de Marc Mas, que fins ara només havia marcat de penal i que ahir es va destapar amb dos gols molt importants.
Crec que també ja tocava, no? Se'n remarca molt, que bueno, falta gol a dalt. Jo crec que nosaltres tenim màxima confiança. Avui he pogut marcar jo, un altre dia marcarà Xema, un altre dia marcarà Terme. Jo crec que l'equip està competint bé, està tenint confiança dalt i avui bueno, he pogut marcar els dos gols i donar la victòria. O sigui que molt content individualment i també col·lectivament.
Marc Mas va marcar el primer ben aviat a la segona meitat, després d'una primera part difícil en què el Sabadell havia sigut superior i havia creat un grapat d'ocasions de gol. Els olotins van canviar de registre després del descans. Dòlera va fer entrar Terme per Gompi, va situar Pedro del Campo al mig del camp i l'equip va començar a carburar. Va tenir més pilota, va trenar jugades i ben aviat va trobar la recompensa. Va ser gràcies a una recuperació de Pedro del Campo, que va fer una gran assistència dins l'àrea cap a Marc Mas, que es va quedar sol davant de Jani, el va driblar i va definir a porteria buida. Amb el 0-1, l'Olot va gaudir dels millors minuts, però justament en aquest context va ser quan va rebre l'empat. Va ser per culpa d'un xut aïllat des de fora l'àrea de Sergio Cortés. Però malgrat encaixar l'1-1, l'equip es va mantenir ferm. No va concedir grans ocasions al Sabadell i va aprofitar la que va tenir en atac. Uri González va trobar Marc Mas a dins l'àrea i el Pichichi va enviar la pilota al fons de la xarxa previ toc al pal. Pedro Dòlera destaca l'efectivitat que ahir sí va tenir el seu equip.
Han sigut tres o quatre fuetades i amb dos d'aquestes ens ha servit. El que no ens ha passat altres dies, avui ho hem fet, i defensivament hem estat molt seriosos, com sempre. El gol d'ells és un golaç d'un xut de fora l'àrea que ha passat entre mil cames i dona el pal i entra, però en jugades de liu, d'àrea, de tal, vull dir, recordo totes les rematades a les mans del Pol sense cap tipus de problema de perill, no?
El Sabadell era el líder i fins ara no havia perdut a la nova Creu Alta. La victòria de l'Olot és de prestigi i suposa un nou cop de puny sobre la taula d'un equip que continua en plena forma. Ha sumat 14 dels últims 18 punts que hi havia en joc gràcies a 4 victòries i 2 empats, un balanç que ha situat l'equip de Pedro Dòlera en un grup de 5 conjunts que són a només un punt del play-off i a 3 del líder. El tècnic té clar què significa la victòria Sabadell.
Per mi, aire. Aire, perquè ara ve una setmana de l'hòstia i com a mínim passi el que passi diumenge que ve, no estarem en descens, que és el que estàvem abans de venir, que això ningú ho veu tampoc, vull dir, estem fent l'hòstia, però encara estàvem en descens. Llavors, clar, vull dir, ara mateix seríem el líder de les últimes 6 jornades i estàvem en descens.
Però més enllà del resultat, la mala notícia del partit va ser la lesió de Yaya Sidibe, que va haver de demanar el canvi abans del descans i serà baixa pel partit de Copa del Rei. Dimecres, a les 7 de la tarda, l'Olot rebrà el Còrdoba a la primera ronda de la competició del CAO i diumenge, a les 12 del migdia, tornarà a jugar a casa, partit de Lliga, contra l'Atlètic Balears.
De futbol passem a parlar d'hoquei patins, també de bones notícies, perquè un hoquei Olot efectiu ha sumat ja la primera victòria de la temporada després de guanyar 2-5 a Lloret. Els olotins van superar a un Lloret mostrant així una bona versió a la pista. Només van haver de passar 10 segons perquè els de Miqui Ràfols ja manessin el marcador, tònica de la resta de partit. Tomàs Mercè i Joel Pagès, amb un doblet cadascú, i Marc Prat van ser els autors dels gols. Són els primers punts del curs pels olotins. Una millor versió a la pista és el que va mostrar aquest dissabte l'hoquei Olot davant el Lloret Vila Esportiva. Des del primer instant de partit, el guió va anar de cara i quan només es portaven 10 segons, Tomàs Mercè ja marcava el primer gol. Ho feia després de rematar una assistència de David Carles, que penjava la bola a l'àrea, i el 2 olotí la rematava per superar el porter dels locals, Jordi Pinsac. Un inici perfecte pels olotins que al cap de 3 minuts el reformaven amb el gol del jove Joel Pagès en un contraatac i quedant-se sol contra el porter, el 47 superava per sobre i creuat el porter lloretenc. 0-2 davant un rival que feia uns mesos, recordem, havia fet el play-off per pujar a l'Hockey Lliga i que es postula com un dels equips de la part alta d'aquest grup sud de l'Hockey Lliga Plata. Per això i altres motius no valia badar i l'Hockey Olot pagava cara al seu primer error i Auguet marcaria l'1-2 al segon pal. Era el minut 6 i el ritme de gols no s'aturaria, ja que just un minut després Marc Prat sortia sol al contraatac i tampoc fallava a l'1 contra 1. 1-3 i l'Hockey Olot tornava a ampliar distàncies. Després, minuts de calma pel que fa a gols, que no tornava tornarien a arribar fins a 4 minuts pel descans, després que la defensa olotina perdés la bola i Aleix Pastor marqués el 2-3, que entrava plorant a la porteria de Guillem Raurell. Però després del cop, l'hoquei Olot tornaria a reaccionar gràcies a la insistència de Tomàs Mercè. L'interior pescava una bola morta dins l'àrea que va acabar amb gol. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Penso que l'hem iniciat molt bé. Un altre dels aspectes que havíem comentat després del primer partit és que havíem de pujar el nostre nivell defensiu i tenir menys errors. Crec que avui s'ha fet un treball molt, molt important, a nivell defensiu molt bo. Tot i això, els dos gols d'ells venen d'errades nostres, no de creació pròpia, però hem tingut un nivell defensiu molt alt, que és el que necessitem com a equip per poder treure els 3 punts.
Amb el 2-4 es marxaria al descans i a la represa un gol i molt control. No va passar gairebé res, on el Lloret buscava retallar distàncies, però els olotins ho evitaven amb un gran exercici defensiu i amb seguretat a la porteria per part de Guillem Raurell. Per tancar el partit, a falta de 10 minuts pel final, Joel Pagès penjava una bola dins l'àrea que la defensa del Lloret s'introduïa a la seva porteria. Precisament un dels protagonistes del partit va ser el jove Joel Pagès, que feia aquesta valoració del partit. Al final, els micròfons de Ràdio Olot.
Dos gols, el primer sí que ha sigut meu, el segon l'ha tocat un, però bueno, segurament me l'han comptat a mi i bueno, molt content per ajudar l'equip, encara que siguin pocs minuts, però els minuts que sortir a tope i ajudar al màxim a l'equip.
Al final del partit, 2-5 i 3 punts cap a la Garrotxa, els primers de la temporada pel conjunt de Miqui Ràfols i Adrià Piera. En dues jornades, 3 punts de 6 possibles i ja amb la propera jornada. Serà la Josep Jou davant el Club Petit Taradell i en un horari no molt habitual, el proper diumenge a les 6 de la tarda. I tanquem la carpeta esportiva en la mateixa línia de victòria i parlant de tenis taula, perquè el Club Tenis Taula d'Olot va recuperar aquest divendres el rumb i va guanyar el Linares amb autoritat per 4-0. Arnau Pons va ser el gran protagonista amb un doble clau per emportar-se la victòria. L'Olot visitarà ara la pista del Borges aquest divendres en el segon derbi català que juguen els olotins aquesta temporada.
Doblet d'Arnau Pons per esvair dubtes i demostrar que hi té molt a dir a Superdivisió. El palista del Club Tenis Taula d'Olot s'ha tret de sobre Cho en primera instància i Carlos Caballero en l'últim i definitiu partit. Els olotins han rebut el Linares aquest divendres al pavelló d'esports i no han decebut en absolut. Han guanyat amb autoritat i ho han fet amb dos jugadors nacionals com Arnau Pons i Diego Pinyó i el francès Damien Provost. De fet, Pons ha estat l'encarregat d'encetar el duel contra Cho. El xinès ha començat apretant, però un Arnau Pons molt lluitador ha aconseguit forçar un cinquè joc que s'ha acabat enduent per 11-5. Diego Pinho tampoc ho ha tingut fàcil per treure's de sobre Carlos Caballero. El portuguès ha començat perdent, però s'ha refet i ha acabat guanyant amb 3 victòries consecutives. Pinho ha reconegut la importància de sumar els màxims punts possibles durant la primera volta.
Hay que sumar puntos cuanto antes, porque bueno, en la segunda vuelta siempre los equipos tienen tendencia a reforzarse aún más aún, y entonces, claro, el objetivo es cuanto antes poder estar en los puestos de arriba, mejor.
Per la seva banda, Provost s'ha refet de la derrota a Priego de Còrdoba i ha superat Israel Rodríguez amb molta facilitat. La victòria definitiva d'Arnau Pons davant Caballero ha certificat la segona victòria de la temporada del Club Tenis Taula d'Olot i també la segona per 4-0. Pinho ha posat de manifest la bona sintonia entre els jugadors i els beneficis que comporta jugar al costat de palistes amb tanta experiència i nivell.
Bueno, yo creo que es siempre bueno cuando vienen jugadores con bastante experiencia, de buen nivel, venir a aportar bueno, nuevas, buen nivel, nuevas experiencias y también esa seguridad que a nosotros en algunos momentos nos falta, ¿no? A mí y al Arnau, que no tenemos quizás tanto regularidad como ellos o ese nivel que ellos sí que tienen. Entonces ellos, cuando están todo el equipo completo, pues creo que nos sentimos más protegidos o de alguna manera pues con más confianza de tenemos ese margen de error.
El Club Tenis Taula d'Olot visitarà la pista del Borges aquest divendres en la 6ª jornada de Lliga. Serà a les 6 de la tarda en el segon derbi català dels olotins de la temporada.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Amb esport tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns plujós a casa nostra de 28 d'octubre de 2024, però els esports no deixen de ser protagonistes a l'antena de Ràdio Olot, perquè com sempre, els dilluns arriba l'actualitat esportiva del cap de setmana amb el tercer temps de David Planella. Per tant, us deixem amb ell d'aquí uns minuts. Més informació d'actualitat a partir de les 3, aquí com sempre, a Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.